Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dilluns 7 de febrer del 2022. Neus Assen, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Càritas Garrotxa alerta que hi ha una part de la població que no podrà tornar a la normalitat. Davant l'aixecament de mesures, la millora de les dades laborals i el retorn a una vida social prepandèmica, l'entitat vol recordar que hi ha ciutadans que no podran tornar a gaudir del teatre, les discoteques o els restaurants.
Un dels missatges precisament que ara estem mirant de difondre aquest 2022 és que per algunes persones, per la majoria de la població, tornar a la normalitat doncs serà doncs, poder anar al teatre amb més assiduïtat i més confiança, concerts, al restaurant, etc. Per totes aquestes persones que nosaltres atenem, tornar a la normalitat serà permanèixer en aquesta cronificació de pobresa en què estan i sense possibilitats massa evidents de poder-ne sortir. Aquest és un dels missatges que llançarem aquest 2022.
I amb aquest missatge Càritas vol evitar que la societat oblidi que hi ha persones que segueixen cronificades en la pobresa. Són paraules d'un dels coordinadors de Càritas a la Garrotxa, en Joan Pelaez, en aquest mateix programa, aquí als 5 minuts més. Avui és el nostre tema d'obertura, el dia en què també us parlarem de que Turisme Garrotxa creu que la pandèmia ha ajudat a rebaixar la turismofòbia a la comarca.
La presidenta de l'entitat creu que els tancaments de la mobilitat han servit per evidenciar que el sector és necessari per l'economia comarcal i molts establiments del territori. Gemma Canalies també diu que entén que hi hagi turismofòbia en punts massificats, però remarca que des de Turisme Garrotxa treballen perquè el turisme camini conjuntament amb la població local.
Jo sí que entenc que i també hi hagi aquesta turismofòbia, també en determinats punts que és el que ara anem treballant i hem d'evitar que tothom s'acumuli allà mateix i aparqui els cotxes allà on vol. Per tant, això també ho ha provocat. Però el fet de començar a treballar amb aquest visitant, però sobretot primer de veure la població local, què necessita, quines millores té, que visqui bé la població local i llavors ve el visitant s'adapta en aquesta població local i consumeix i camina conjuntament amb la població local, ha fet aquest efecte contrari.
En cultura, la veritat de l'Escola d'Art d'Olot torna a debat amb l'exposició pictòrica. La mostra s'ha inaugurat aquest cap de setmana i revisa de manera crítica què va ser i si va ser el corrent pictòric que va néixer a la ciutat i va utilitzar durant 150 anys per catalogar el paisatgisme.
L'exposició és obra de la Fundació Vilacases i arriba a Olot després d'estrenar-se a Barcelona i posa de relleu també artistes olotins i fills de pares pictòrics que van obrir nous camins, com Raimon i Francesc Vaireda.
La Montse Mallol és la directora dels Museus d'Olot.
El que pretenem amb aquesta exposició és donar valor a tot aquest seguit d'artistes i donar valor a cada moviment, a cada moment artístic, explicant que l'Escola d'Olot, en el fons com a tal, podria haver acabat amb la mort de Joaquim Vaireda. El que sí, per això, que és interessant i gratificant per part nostra és ser conscients de que Olot ha estat un pol cultural i artístic de primer nivell i que encara ara, encara avui, per totes aquelles persones que vulguin conèixer i entendre l'art català d'aquests 150 anys, la visita a Olot és absolutament ineludible.
L'exposició es diu L'Escola d'Olot, una fake new amb 150 anys d'història i està comissariada per Xavier Palomo. Es va estrenar a l'Espai Volar de Barcelona el maig de l'any passat i ara aterra al territori Marc. S'ha inaugurat aquest cap de setmana i es podrà veure fins l'1 de maig a la Sala Oberta i a la Sala Oberta 2 de l'Hospici.
I va Richmond. Sota pals, Batalla. Ens encomanem a Albert Batalla. Clau. Jugada clau del partit i de la Lliga. El xut de Richmond. Batalla, 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 batalla.
Un penal aturat que pot valer un ascens. Albert Batalla va ser l'heroi de l'Olot ahir a Montilivi en parar un xut de penal del Girona B al temps afegit. Realment va ser un partit d'infart.
El 0-1 de Ranz al començament de la segona part va decidir un derbi que ha deixat el conjunt olotí més líder que mai. Ja té un partit de marge amb els seus perseguidors, 4 amb el Manresa i el Sant Cristóbal i 6 amb el Girona B.
L'entrenador de l'Olot, Albert Carbó, no podia estar més satisfet.
Una victòria amb majúscules. Sabíem de la importància d'aquest partit. Sí que és veritat doncs, que el plantejàvem com qualsevol altre perquè bueno, nosaltres tenim el pensament que el que queda campió de Lliga és el que és regular durant totes les jornades i bé, sí que és important doncs, perquè era un rival que també aspira a quedar campió. Són 3 punts que ens distancien d'ells, i ja, doncs, per donar-li un valor més afegit, és que tenim el gol a fer a favor.
I les coses no van anar tan bé per l'hoquei. Gerro d'aigua freda per l'hoquei Olot, perdent pel resultat, atenció, de 4-5.
L'equip de García i Piera va perdre la falta de 32 segons pel final i després d'haver remuntat un 1-3 al descans. Els olotins van ser superiors en bona part de les fases del partit i van realitzar una de les millors segones parts de la temporada. La pista Josep Jou va presentar la millor entrada de la temporada en un ambient espectacular que va portar l'equip a gairebé materialitzar una remuntada que va quedar en el no-res.
Escoltem l'entrenador de l'Olot, en Jordi García.
Al final ja diem que portem la negra, o sigui, és mala sort, perquè després d'aixecar un 1-3, de fer un partidàs, de tenir-los amb ells tancats i jugant el que nosaltres volíem, ens posem 4-3 i al final, a més tenim la del 5-3 que toca el pal i no entra, i després, pues, amb dues jugades al final del partit en dos minuts, et giren el marcador i dius, ostres, no ens mereixem això.
Certament són resultats que fan mal. L'hoquei Olot seguirà, però, amb 10 punts i fora del descens. Ara hi ha dues setmanes sense competició. El pròxim compromís dels olotins serà el dissabte 26 de febrer i serà també en terres osonenques. En aquest cas serà a la pista del Club Patí Vic.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí, calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És el moment de connectar amb la Policia Municipal d'Olot. Com tenim el trànsit? Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Per avui dilluns tenim el mercat setmanal. Per tant, hi haurà més mobilitat de vehicles i persones, fent que els carrers principals hi hagi un trànsit més dens i sigui més dificultós estacionar els vehicles a les proximitats del centre de la ciutat. Avui, d'afectacions viàries importants, tenim a l'Avinguda Girona, que obren una rasa i donaran pas alternatiu a l'alçada de la Cruïlla en carrer Almogàvers. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I ara mateix, com tenim la situació meteorològica? Doncs avui, aquest matí, ens llevem amb temperatures que continuen fredes, però potser no tant com els que teníem al llarg dels últims dies. Tenim un grau positiu, per exemple, a Neus, al centre de la ciutat d'Olot.
Sí, n'hi ha 0 a Mieres i a la Vall d'en Bas, 1 de negatiu a Ripoll, 2-0 a Vic, 3 de negatius a Das, també en tenen 1 de positiu a Sant Feliu de Pallerols, 2 a Castellfollit de la Roca, tenen 3 graus a Anglès, a Girona i a Vall de Núria, 4 a Banyoles i 7 a Figueres.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Comencem aquesta segona setmana del mes de febrer, que ens portarà una mica de fred ara al matí. Les dades a l'interior, a la costa, mínimes al voltant dels 3, 4, 5 graus, a l'interior entre 0 i 5 sota 0. En general, 0, 2 sota 0, aproximadament, Osona i la Garrotxa. Cal destacar que avui arriba un petit front de núvols al Pirineu, però afectarà només la Vall d'Aran, i aquí es notarà vent. Un dia de sol, 4 boires al matí cap a Osona, alguna boirina, poques, sobretot aquestes gelades, i aquest vent que reactiva la tramuntana al nord de l'Empordà podrà superar els 90 km per hora a l'extrem nord, cap al Cap de Creus i l'Albera, on hi haurà, a la zona marítima, forta maró, onades de 2 metres aproximadament. De dia, temperatures un pèl més altes, màximes de 14 a 18 graus. Les més altes, doncs, al migdia, tot i la tramuntana, doncs, l'ambient serà suau. A l'interior hi haurà valors de 10 a 14 graus. Bé, dimarts puja una mica la temperatura, sembla que tindrem anticicló, torna amb força, uns 3 dies fins dijous, i potser divendres arribarà un canvi de temps, potser una petita nevada, poca cosa divendres, cap al migdia i es podia reactivar cap a la costa. Aleshores, doncs, divendres o dissabte al matí tindríem una mica de pluja cap al sector litoral i prelitoral. A veure si arriba aquest canvi de temps, que l'aigua realment fa molta falta. Peixos is ma dum durum durum, peixos
is ma dum durum durum, peixos is ma dum durum durum, qualitat. Peix fresc i marís per a tota la família a Peixos Isma. I cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7 d'Olot, telèfon 972 03 91 52. Peixos is ma dum durum durum, qualitat. Peixos Isma.
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars. Càritas Garrotxa alerta que hi ha una part de la població que no podrà tornar a la normalitat.
Davant l'aixecament de mesures, la millora de les dades laborals i el retorn a una vida social prepandèmica, l'entitat vol recordar que hi ha ciutadans que no podran tornar a gaudir del teatre, les discoteques o els restaurants. Amb aquest missatge, Càritas vol evitar que la societat oblidi que hi ha persones que segueixen cronificades en la pobresa.
Informa Pau Masó.
No tothom tornarà a la normalitat. Aquest és el missatge que des de Càritas Garrotxa volen potenciar aquest 2022. Davant el relaxament de les mesures anticovid, les bones dades d'atur i les perspectives d'arribar aviat a una vida prepandèmica, l'entitat vol recordar que hi ha un sector de la societat que continua cronificat en la pobresa. Un dels coordinadors de Càritas de la Garrotxa, Joan Peláez, en declaracions als 5 minuts més.
Un dels missatges precisament que ara estem mirant de difondre aquest 2022 és que per algunes persones, per la majoria de la població, tornar a la normalitat doncs serà doncs, poder anar al teatre amb més assiduïtat i més confiança, concerts, al restaurant, etc. Per totes aquestes persones que nosaltres atenem, tornar a la normalitat serà permanèixer en aquesta cronificació de pobresa en què estan i sense possibilitats massa evidents de poder-ne sortir. Aquest és un dels missatges que llançarem aquest 2022.
Des de Càritas afirmen que hi ha dos tipus d'usuaris, aquells que amb el desgast de la pandèmia també han pogut sortir de la situació de pobresa que els havia generat la Covid i un altre grup que es troba en una situació més crònica. En parla el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller.
Doncs aquest any pinta que la situació té dos vessants, com més o menys vam acabar l'any anterior. Té un vessant d'un sector que realment està recuperant-se, diguéssim, un sector social que a resultes de la Covid va rebre una sotregada molt forta, però que té capacitat, té resiliència com per refer-se, i amb ajuts i a vegades doncs, amb aportacions d'on sigui. I hi ha un sector que el tenim doncs, una mica enrocat, en aquesta paraula que nosaltres hem popularitzat, que diem cronificat, que viu una situació una mica marginal i que encara continua doncs, i continuarà temps en aquesta tessitura si és que entre tots no hi podrem un cop de mà.
Aquest 2022, Càritas Garrotxa preveu atendre una vintena de persones que es troben en situació severa i crònica. Segons Peláez, en aquests casos hi ha més d'un factor que influeix.
Potser les persones que venen mostren una múltiple vessant de necessitats. O sigui, els problemes ja no són un. No és habitatge només, és habitatge, més feina, més problemes a l'escola, més... O sigui, hi ha diverses coses sumades en aquí. I això ha fet que aquesta cronificació, si no per increment de persones, doncs hagi empitjorat en quant al nivell del problema.
L'atenció que Càritas ofereix a aquests usuaris es vehicula a través del programa Pretaller. Es tracta d'una formació bàsica que va des de l'alfabetització a altres qüestions com la puntualitat a la feina o aprendre a treballar en equip. Aquest programa ja fa anys que Càritas el porta a terme arreu de Catalunya i en moltes ocasions va enfocat en l'àmbit laboral de la llar.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de turisme. Turisme Garrotxa creu que la pandèmia ha ajudat a rebaixar la turismofòbia a la Garrotxa. La presidenta de l'entitat creu que els tancaments de la mobilitat han servit per evidenciar que el sector és necessari per l'economia comarcal i molts establiments del territori.
Gemma Canalies també diu que entén que hi hagi turismofòbia en punts massificats, però remarca que des de Turisme Garrotxa treballen perquè el turisme camini conjuntament amb la població local.
El novembre del 2019, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa va emetre un comunicat contundent en defensa del model turístic de la comarca. L'entitat criticava la turismofòbia que es difonia a través d'alguns partits polítics i assenyalava la confrontació política en relació amb l'espai cràter com un focus que provocava que la població local percebés el turisme com a negatiu. Ara, en una entrevista a Ràdio Lot, la presidenta de Turisme Garrotxa diu que la pandèmia ha servit per rebaixar el clima. Gemma Canalies assegura que les restriccions de mobilitat han servit per donar-nos compte del valor econòmic que suposa el turisme per la comarca.
Segur que tots ens trobem, darrerament no s'ha sentit a parlar, com a mínim, pel que fa al sector privat, d'aquesta turismofòbia, al contrari, vull dir que s'ha notat que quan han tancat s'ha trobat a faltar aquest visitant. Llavors, quan, és el que diem, quan no tenim les coses, llavors valorem i veiem que potser les hauríem a faltar. I turismofòbia també entenc que era per un tipus de turisme que ara hem sabut conscienciar, fer més pedagogia, que sigui respectuós amb el territori i d'ensenyar-li realment els bons actius que tenim aquí.
Canalies també creu que amb la pandèmia ha canviat els hàbits dels turistes. Això ha permès rebre visitants que venen més preparats, amb estades més llargues i, en detriment, més despesa. La presidenta de Turisme Garrotxa entén que la massificació pugui generar turismofòbia, però assegura que es treballa per la convivència entre el públic local i visitant.
Jo sí que entenc que també hi hagi aquesta turismofòbia, també en determinats punts, que és el que ara anem treballant i hem d'evitar que tothom s'acul molt allà mateix i aparqui els cotxes allà on vol. Per tant, això també ho ha provocat. Però el fet de començar a treballar amb aquest visitant, però sobretot primer de veure la població local, què necessita, quines millores té, que visqui bé la població local i llavors ve el visitant s'adapta en aquesta població local i consumeix i camina conjuntament amb la població local, ha fet aquest efecte contrari.
El sector turístic de la Garrotxa està format per gairebé 600 allotjaments reclats i 176 restaurants. El 2020 la pandèmia va desplomar el nombre de visitants atesos a les xarxes de punts d'informació comarcals. Van ser 57.500 persones, un 70% menys que el 2019.
No deixem encara les qüestions lligades al turisme, anem cap a Girona Ciutat, perquè el turisme ciclista ja suposa un 10% de l'ocupació mitjana dels hotels de Girona al cap de l'any. Tot i que la pandèmia va frenar en sec l'arribada de persones que venien a la ciutat com a punt de sortida de rutes per la Costa Brava, amb l'aixecada de les restriccions s'ha tornat a reactivar l'interès.
Des de l'Associació d'Hostaleria de Girona destaquen que es tracta d'un turisme de poder adquisitiu mitjà alt i molt respectuós. Eugeni Torres, membre de l'Associació d'Hostaleria de Girona.
Pot representar de mitjana anual un 10% de les pernoctacions. De fet, la majoria d'hotels de Girona hem fet inversions per enfocar i per adaptar les instal·lacions al cicloturisme, amb tallers, zones de manteniment de bicicletes i que les habitacions estiguin una mica més adaptades. És un turisme respectuós amb la ciutat, és un turisme d'un nivell adquisitiu mitjà alt i que no és gens conflictiu amb la pacificació de la ciutat.
Tot plegat ha fet incrementar el nombre d'establiments relacionats amb aquest esport a la ciutat, des de tallers a botigues o agències de viatges que compten, a més, amb l'atractiu que molts equips professionals estableixen la seva base a Girona.
I de Girona marxem cap a Blanes, perquè allà afronten la reobertura de l'oci nocturn prevista per al proper cap de setmana amb incertesa. Des de l'Ajuntament confien que la feina que s'ha dut a terme les últimes setmanes serveixi per evitar els problemes d'incivisme al voltant d'un local concret de la ciutat.
El consistori té l'esperança que tot funcioni bé i reconeixen obertament que estan treballant en un model diferent d'oci nocturn compatible amb la resta d'activitats.
És que la situació que viu, en aquest cas Blanes, però també altres municipis d'arreu del país, doncs no tindrà una solució només policial, sinó que ens hem de aturar-nos, reflexionar sobre quin model d'oci tenim, sobre quines necessitats tenen el nostre jovent i com miren de resoldre-les. I és evident que el que no volem és que miren de resoldre-les des de l'incivisme, des d'unes ofertes comercials indegudes, des d'una manca de control, sinó tot el contrari. Hem de treballar conjuntament, doncs, per permetre que tothom pugui gaudir també de l'oci nocturn.
Són paraules d'Àngel Canós, alcalde de Blanes. També ha explicat que han posat en marxa una proposta transversal per tal de poder dissenyar un pla que canviï el paradigma. En aquest sentit, volen que sigui una aposta per un oci nocturn basat en la resposta policial cada vegada que hi ha conflictes i que convisqui amb la resta d'activitats.
I així els veïns i l'Ajuntament fan front comú per pressionar Endesa perquè millori la xarxa elèctrica i acabi així amb els talls de llum constants. El president de l'Associació de Veïns de les Comes, Javier Sanguino, assenyala que no es pot vincular tot el frau que cometen algunes persones que tenen plantacions de marihuana en cases de la urbanització.
Empezó todo en febrero del año pasado. Prácticamente no era cada día, cada dos días, cada tres, cada cinco, cada diez, pero a partir del mes de noviembre ya prácticamente eran cada día. Tampoco quiero que se estigmatice como se está pasando con el barrio. O sea, estamos hablando en un barrio que hay 400 parcelas, que vivimos más de 200 familias y hay 5 o 10 parcelas que algún vecino, delincuente algunos, otros por tema social, están enganchados. Pero es una problemática de que este barrio se realizó hace ya muchos años y que las instalaciones son débiles para todo lo que se está produciendo. Endesa diga lo que diga con el transformador. ¿Hay un problema? ¿Por el exceso de consumo? Sí, pero también és un problema de instal·lació que està mal, perquè si no, ara no lo estarien haciendo i lo están haciendo.
De fet, la companyia assegura que aquest és el principal problema, però tant Sanguino com l'alcalde de Sils consideren que el que cal és fer inversions en una xarxa que ha quedat totalment obsoleta. I a la crònica de successos, avui us hem d'explicar que el pilot d'un ultralleuger ha quedat ferit greu i ha estat evacuat després d'estavellar-se contra uns camps a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva. Què ha passat exactament?
L'home ha perdut el control de l'aeronau a tocar uns cables i ha acabat caient en una zona a prop de la carretera GI-553. Tot plegat ha passat pels vols de quarts de nou del matí i tres dotacions dels bombers han anat al lloc dels fets per tal de socórrer el pilot que ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona pels efectius del sistema d'emergències mèdiques. L'accident no ha provocat cap incident, però els bombers han desconnectat les bateries de l'avió per precaució.
I aquest diumenge s'ha presentat el documental Llers, el poble que va esclatar en mil bocins. Es tracta d'un film que rememora l'explosió d'un magatzem de dinamita al febrer del 39, durant la Guerra Civil i que va deixar dues terceres parts del poble totalment en runes.
Per evitar que les tropes franquistes es quedessin amb els explosius, l'exèrcit republicà va fer esclatar el magatzem situat a la part baixa del poble, al costat de l'església. La deflagració va provocar que l'ona expansiva arribés a bona part de les cases del poble. Cases com les d'en Jordi Cufí, que recorda que el seu pare va quedar atrapat viu sota l'escala i que ell i la seva mare van fugir cap al castell per salvar-se.
A casa meu, el meu pare i els meus avis havien fet una trinxera allà a casa, allà mateix a l'hort, i estaven amagats el meu avi i l'àvia allà, i el meu pare sota l'escala, i la meva mare va anar a Mas Bosc, aquí al mas, aquí dalt, i elles van escapar, bueno, i jo, vaig escapar així, és pel forat de la clau, jo dic, un pilot de rocs, totes les cases a terra, tot esgapallat. Ja t'he dit que a casa meva va baixar tot, va baixar, i va quedar 4 metres de volta, i el treball va ser poder arreglar llavors, perquè no hi havia cèntims, no hi havia res.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
5 minuts més!
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Obrim els esports.
I va Richmond, sota pals, Batalla. Ens encomanem a Albert Batalla. Clau, jugada clau del partit i de la Lliga. El xut de Richmond, Batalla, 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 Batalla. Batalla, 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 batalla.
Un penal aturat que pot valer un ascens. Albert Batalla va ser l'heroi de l'Olot a Montilivi en parar un xut de penal del Girona B al temps afegit. El 0-1 de Rans al començament de la segona part va decidir un derbi que ha deixat el conjunt olotí més líder que mai. Ja té més d'un partit de marge amb els seus perseguidors, 4 amb el Manresa i el Sant Cristòfol i 6 amb el Girona B, David Planella.
Era el minut 90 a Montilivi, Richmond al punt de penal i Albert Batalla sota pals. El marcador un 0-1 que deixava l'Olot més líder que mai. però el Girona B tenia un llançament des dels 11 metres que ho podia canviar tot. Batalla va encertar la direcció de la pilota i va fer una aturada èpica, de les que poden marcar una lliga. El tècnic de l'Olot és Albert Carbó.
Quan arriba el minut 90 i veus que l'equip ha fet un gran treball durant els 90 minuts i et trobes un penal, bueno, al final s'ha fet justícia, Albert Batalla s'ho mereix i ser protagonista d'aquesta aturada, que aquests dos punts ens donaran moltíssim al llarg de la temporada. I bé, molt content del treball que ha fet l'equip durant els 90 minuts.
El desenllaç del Girona B Olot va ser d'alt voltatge, amb polèmica arbitral inclosa. L'àrbitre va indicar penal de Callís per una agafada mútua amb Joel Roca poc després de no xiular-ne un de més clar del mateix jugador. Per sort, tot plegat va acabar en una anècdota gràcies a la gran aturada de Batalla, i el que va valer va ser el gol de Sergi Arranz al començament de la segona meitat. Al minut 2 de la represa, el pistoler, ben situat a l'àrea petita, a prop de la línia de gol, va caçar una centrada de Xumetra i va marcar el 0-1. Va ser el gol que va decidir un derbi fins aleshores igualat. No hi havia hagut grans ocasions, però la més clara havia estat Olotina, amb un xut al pal de Xumetra al minut 5 de partit. També la va tenir Kilian en els últims instants per fer el 0-2. Segons l'entrenador de l'Olot, l'equip va fer el partit que havia treballat.
Ha sortit tal i com esperàvem. Sí que és veritat, doncs, que els últims minuts ens hem hagut de posar una línia de 5 per no concedir, però la veritat és que hem concedit poc. Sí que esperàvem, doncs, davant d'un rival, doncs, que acumula molta gent a camp propi, que costa generar les ocasions i que sí que les hem tingut nosaltres. Hem tingut l'acció de Kilian i una més per matar el partit i fer el segon i que ja i s'acabés. Però bé, al final era un treball de 97 minuts que durés. Quan vols guanyar equips de la part alta de la classificació, doncs et someten i has d'estar al teu màxim nivell. I bé, havíem de trobar l'excel·lència, penso que l'hem trobat.
Els jugadors de l'Olot van acabar celebrant el 0-1 a Montilivi al costat dels seus aficionats situats a la graderia visitant. Va ser més que una victòria per Albert Carbó.
Una victòria en majúscules. Sabíem de la importància d'aquest partit. Sí que és veritat, doncs, que el plantejàvem com qualsevol altre, perquè bueno, nosaltres tenim el pensament que el que queda campió de Lliga és el que és regular durant totes les jornades. I bé, sí que és important, doncs, perquè era un rival que també aspira a quedar campió. Són tres punts que ens distancien d'ells, i ja, doncs, per donar-li un valor més afegit, és que tenim el gol a Feraix a favor.
I és que l'Olot es va escapar a 6 punts del Girona B, més l'Averaix, i també va aprofitar la derrota del Manresa per marxar a 4 punts, més l'Averaix, de l'equip del Bages, una estripada a la classificació que pot ser clau de cara a la lluita per l'ascens directe a Segona Federació. El proper partit de l'Olot serà el cap de setmana que ve a casa contra la Pobla de Mafumet. En principi, està programat per diumenge a la tarda, l'horari habitual, però l'Olot ha demanat a la federació avançar-lo a dissabte, tenint en compte que el dimecres de la setmana següent ha de recuperar el derbi pendent contra el Figueres. La federació ha de respondre en les properes hores.
Les coses no van anar tan bé per a l'hoquei Olot, perquè li va caure un gerro d'aigua freda, en aquest cas per al resultat de 4-5. Realment va ser un resultat molt treballat, semblava que se'n sortirien, però finalment els últims segons varen perdre un partit que va ser especialment dur. L'equip de García i Piera, l'hoquei Olot, perd a falta de 32 segons, poca broma, 32 segons pel final després de remuntar l'1-3 del descans. Els olotins són superiors en grans fases del partit i fan una de les millors segones parts de la temporada. La pista Josep Jou va presentar la millor entrada de la temporada en un ambient espectacular que va portar a l'equip a gairebé materialitzar una remuntada que va quedar finalment en el no-res. Ens ho explica en Roger Isern.
Un nou cop dur per a l'hoquei Olot. La primera meitat va tenir poques ocasions, la més clara de Joan Mangas, que no va poder anotar un penal. Al minut 12 arribava l'1-0 amb un gol subtil de Daniel Mangas, que va avançar a l'hoquei Olot. I en un vist i no vist, tres gols del Xum Massanet, doblet de Josep Hernández i un de Roger Preses. El descans, l'1-3, no feia justícia i obligava a fer l'èpica als olotins. I a la represa així va ser. Monòleg olotí des del primer minut i remuntada espectacular. Marc Prat va fallar un penal, però amb superioritat numèrica Joan Mangas va posar el 2-3. Un gol que va fer pujar encara més la temperatura de la Josep Jou, que presentava una entrada excel·lent. I de seguida el 3-3 de Tomàs Mercè i el 4-3 després d'un tros de gol de falta de Marc Prat. Quedaven 8 minuts i tot semblava perfecte. Fins i tot l'hoquei Olot va tenir el cinquè en una acció que va acabar al pal. Tanmateix, la cara més amarga de l'esport, novament, va fer acte de presència. Quan faltaven 2 minuts, el 4-4 de Roger Preses i a falta de 32 segons, el 4-5 definitiu d'un Josep Hernández platòric. Derrota, 9 cop dur i 3 punts que s'esfumaven on feia 3 jornades que l'equip estava invicte. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Al final ja diem que portem a negre, o sigui, és mala sort, perquè després d'aixecar un 1-3, de fer un partidàs, de tenir-los amb ells tancats i jugant el que nosaltres volíem, ens posem 4-3 i al final, a més, tenim la del 5-3 que toca el pal i no entra, i després, pues, amb dues jugades al final del partit en 2 minuts, et giren el marcador i dius, ostres, no ens mereixem això.
I García explicava l'altra cara de les derrotes i el que els hi comentava els jugadors després del partit.
El tema d'experiència a la categoria, és el que diem, és el primer any que juguem. Ara els hi estava comentant amb els nanos que, bueno, d'això se n'aprèn. O sigui, el pròxim partit que anem guanyant 4-3 i faltin 2 minuts, o sigui, l'acabarem mantenint perquè no ens remuntin el partit, perquè al final és això, és el que els deia, que aquests partits serveixen per agafar experiència a aquesta categoria.
L'hoquei Olot seguirà amb 10 punts i fora del descens, amb 4 de marge respecte al Vilanova, que seria el primer equip que baixaria nacional. Ara hi ha 2 setmanes sense competició. El pròxim compromís dels olotins serà el dissabte 26 de febrer a la pista del Club Patí Vic.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
I avui tenim contraportada. Tenim contraportada per parlar de la veritat de l'Escola d'Olot, que torna a debat amb la polèmica exposició titulada L'Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història. La mostra s'ha inaugurat aquest cap de setmana a l'Hospici i revisa de forma crítica què va ser el corrent pictòric que va néixer a la ciutat i que s'ha utilitzat durant 150 anys per catalogar el paisatgisme. L'exposició és obra de la Fundació Vilacases, arriba a Olot després d'estrenar-se a Barcelona no pas exempta de polèmica, i també posa en relleu artistes olotins i fills de pares pictòrics que van obrir nous camins com ara Raimon o bé Francesc Vayreda.
L'Escola d'Olot no va existir. Aquesta és la principal teoria que defensa l'exposició que aquest cap de setmana s'ha inaugurat a l'Hospici. La mostra torna a obrir un debat que ja va existir el 1995 i assegura que l'Escola d'Olot va tapar estils i artistes per conveniència dels pensaments religiosos i conservadors dels seus creadors. Montse Mallol és la directora dels Museus d'Olot.
El que pretenem amb aquesta exposició és donar valor a tot aquest seguit d'artistes i donar valor a cada moviment, a cada moment artístic, explicant que l'Escola d'Olot, en el fons com a tal, podria haver acabat amb la mort de Joaquim Vayreda. El que sí, per això, que és interessant i gratificant per part nostra és ser conscients de que Olot ha estat un pol cultural i artístic de primer nivell i que encara ara, encara avui, per totes aquelles persones que vulguin conèixer i entendre l'art català d'aquests 150 anys, la visita a Olot és absolutament ineludible.
Alguns dels artistes que es posen de relleu a l'exposició són Francesc i Raimon Vayreda, fills de Joaquim Vayreda. El primer va ser un pintor noucentista i el segon un dissenyador de mobles avantguardista. Sota el títol L'Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història, la mostra exposa també peces exclusives de la família Vayreda i altres col·leccions particulars. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, creu que l'exposició no obrirà ni tancarà cap debat.
Jo he estat en multitud d'inauguracions a la meva vida, acompanyat d'en Domènec Moli, que sempre comença dient allò de l'Escola d'Olot mai no ha existit. Un dels articles, el d'en Jordi Gálvez, fa aquesta referència a l'Escola d'Olot mai no ha existit, i en canvi hem tingut pintors visquent a la nostra ciutat que durant molts anys s'autoanomenaven de l'Escola d'Olot, i qui sigui jo, doncs, per negar-li a algú que té una identitat de que se sent formant part d'un moviment artístic com per dir-li que no. És a dir, és un debat que amb aquesta exposició ni l'obrirem ni el tancarem.
L'exposició anirà acompanyada d'activitats que buscaran posar a debat la veritat de l'Escola d'Olot.
Igual que es va fer l'any 1995 per part del museu amb la primera exposició de l'Escola d'Olot, ho fem també ara. Organitzem una jornada de debat, o sigui, l'Escola d'Olot a debat. Tres taules rodones per parlar en una primera sobre l'Escola d'Olot, què és, o sigui, pintura, història i tradició, en què hi participaran Joan Sala, Narcís Selles i jo mateixa. Una altra taula rodona que porta per títol Parlem de fake news, i després una altra taula rodona que analitzarem i ens preguntarem exactament què està passant avui en dia en el mercat de l'art i per què obres d'artistes tan reconeguts com el propi pare de l'Escola d'Olot, en Joaquim Vayreda, cada vegada les seves obres es veuen més i més i més devaluades en el mercat de l'art.
L'exposició L'Escola d'Olot, una fake news amb 150 anys d'història, està comissariada per Xavier Palomo. Es va estrenar a l'Espai Volar de Barcelona el maig de l'any passat i ara arriba a Olot. S'ha inaugurat aquest cap de setmana i es podrà veure fins l'1 de maig a la Sala Oberta i a la Sala Oberta 2 de l'Hospici. 5 minuts més!